Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Com a bon fill de Batla, Miquel Àngel Marc va créixer preocupat per la cosa pública. Pollencí de Soc Arrel, va néixer en un món rural a punt de transformar-se per la via ràpida del boom turístic. I com a fi del seu temps va començar a militar en els primerencs moviments polítics d'esquerra de la transició, fins que va acabar trobant el seu lloc en el GOP. Marc formaria part d'aquella generació que va convertir un grup ornitològic en una de les forces polítiques que varen marcar les primeres dècades de la democràcia a les illes i que protagonitzarien algunes de les mobilitzacions més multitudinàries de la història de les Balears. En un moment en què Mallorca es transformava a una velocitat vertiginosa, l'ecologisme del GOP va situar la protecció del territori en el centre del debat públic. I és difícil imaginar com seria l'illa si ells no haguessin estat allà. Avui coneixerem la seva història, que és, en el fons, un bocí de la nostra història política i social. Estau escoltant Aire. A IB3 Ràdio vos parla Joan Cabot. Començam. Miquel Àngel Marc viu des de fa anys, apartat del món, en una casa de muntanya amb unes vistes privilegiades. És allà on l'entrevistam. El seu nom complet és...
Miquel Àngel Marc Cerdà, del llinatge molt d'aquí, molt pollencins. I vaig néixer l'any 1958. Mon pare era pollat i mon mare feia feina ja nostra, és a dir, que clàssic d'aquella època, és a dir, que feines de la casa i mon pare feia de pollat, sí.
Però venien tots dos de pollança?
Sí, tots dos eren pollencins, tant mon pare com mon mare. Tots dos de famílies pageses, com un 90% de les famílies de Pollença i de tot Mallorca. I mon pare tenia un tio que havia estudiat, que era secretari de jutjat de Pollença, suposo que el va animar a que estudiés dret, i mon pare va estudiar dret. I, en fi, va ser llicenciat en dret, va fer de pollat durant molts anys a Pollença. Realment només vaig conèixer un predi, vosaltres ja eren morts o varen morir quan jo tenia mig any. Només vaig conèixer un predi, i un predi, i no massa, perquè aquest predi vivia en un camp, era pagès, vivia en un camp, vivia entre setmana en aquesta finca i venia un cap de setmanes en carro, encara. Per tant, no el coneixia, no... És a dir, el coneixia, sabia que era meu predi, però no el veia cada dia ni molt manco, sinó tots, cal de cap de setmana, etc. Sí, sí, sí.
Clar, com era Pollença, llavors? Perquè... Bé, Pollença... Era un poble un poc escarramà de pal, no?
Sí, un poble bastant aïllat, en aquell temps diríem en carro, perquè un temps encara anaven en carro a Palma bastantes hores, llavors amb l'autobús o el correu era més proper, però era un poble que jo vaig viure la meva infantesa és un moment de canvi d'una societat agrària on l'activitat important era l'agricultura i la ramaderia, i vaig començar a viure un canvi, turisme, construcció, que eren bàsicament les dues activitats econòmiques, diguem-ne, preponderant dels anys 60, 70, 80 en aquest poble. És a dir, més o menys que vaig viure com pagesos se n'anaven a fer feina a l'hostaleria o a la mateixa construcció, i llavors uns negocis tradicionals de Pollença se tancaven per la competència d'activitats relacionades amb el turisme.
Sembla com un lloc on hi ha hagut cert gust per la cultura. No me demanis per què, no sé d'on prové això, però sí que tinc la sensació que sempre ha estat un lloc amb aspiracions culturals.
Aquesta és l'imatge que transmet Pollença, aquesta imatge d'interès per la cultura I jo crec que això se deu en part perquè, per circumstàncies, hi ha tota una sèrie de escriptors, poetes, intel·lectuals a final de segle XIX, principi de segle XX, que han marxat, des de Miquel Costellavera, en Ramon Picó i Campamà, per dir de... I llavors, a poden se varen venir tota una sèrie de pintors, catalans especialment, que varen influir molt, per exemple, que poden ser, se va parlar de l'escola pollencina de pintura, i qui sortís molt de pintors. De fet, a poden ser moltíssim de pintors, hi havia moltes galeries, com amb altres coses també han anat per avall, i jo crec que això justifica això. I també, jo què sé, els anys 60, precisament per totes aquestes circumstàncies, se fan certàmens internacionals de pintura, festival de música, ja jo crec que en part és la millor la part positiva del turisme, de que gent de fora t'ajuda, te dona idees i d'això surten en part totes aquestes activitats que fa que poden ser que tingui aquesta imatge d'un poble preocupat per la cultura. De fet, ara l'Ajuntament sempre diu de vegades poden ser la capital de la cultura de Mallorca, és a dir, com a eslògan, però sí que té en part una part de realitat, en part exagerat, però en part també realitat.
Això es filtrava d'alguna manera quan és petit?
Sí, 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 perquè era habitual, per exemple, quan jo era petit, anar a veure exposicions de pintura era el més habitual del món. Jo crec que tots els lots anàvem a veure exposicions de pintura, molt d'actes culturals de tot tipus eren bastant habituals. Festival de Música de Pollença també era bastant habitual. És a dir, que hi ha hagut sempre una certa una activitat cultural considerable i ho vivíem de qualque manera la gent jove de Pollença. És que ho vivíem amb tanta naturalitat. Aposta, jo crec que aquí van sorgir molt de pintors, molt d'escriptors, en part per aquest feedback, per aquesta influència, en part externa, però que va ser, de qualque manera, incorporada en el dia a dia d'aquest poble.
On vas anar a escola?
Jo vaig anar a escola, vaig anar a escola a Pollença fins a 14 anys. Jo crec que primer aquí a les monges, bé, només hi havia, és a dir, aquí a les monges de la Caritat, llavors a Montición, que eren frares teatins, i llavors ja vaig anar ja a partir de 9-10 anys a l'Institut de Pollença, que era un col·legi municipal de secundària, que justament un parell d'anys només podíem fer fins a 12 anys, i llavors abans se podia fer més, després ja se va poder fer més, i llavors de 14 a 16 vaig anar a l'Institut d'Inca, a classe a l'Institut d'Inca, i això va ser una cosa bona perquè me va possibilitat de conèixer molta altra gent, perquè clar, allà a Pollença mos coneixíem tots, tots érem amics, i el fet d'anar a estudiar fora, en aquest cas a Inca, anar i venir cada dia, mos va permetre conèixer gent d'altres pobles i conèixer gent diferent a la que estàvem acostumats. I altres professorat, tot això, és a dir, va ser una experiència guapa. I llavors, evidentment, a partir de 16-17 anys, vaig anar a estudiar a Palma, vaig estudiar Geografia i Història a la facultat. Sí.
Això desaparegué de noia?
Sí, ara se diu... Ara se diu
els primers anys, no?
Sí, ara se diu Berenguer de Noia, però en aquell temps no tenia nom, se deia l'Institut d'Inca. No eren els primers anys, però eren... Sí, no eren exactament els primers anys de l'Institut, però els primers anys, sí, sí, sí.
És que això ja m'ha comentat molta gent, la revolucionari que va ser aquest fet de, com a de sobte, descobrir com a unes possibilitats que fins llavors no tenies de davant. Vull dir que coneixia gent...
I a més era un institut, l'Institut d'Inca, molt progressista, i record perfectament que no només un grup de professorat, sinó que allà, record perfectament que en què va les classes fèiem activitats extraescolars molt compromeses políticament. Record Toni Serra, Toni Tarabini, Sebastià Serra, venien a il·lustrar-nos d'aspectes socials i polítics que no els estudiàvem, diguem-ne, en un currículum acadèmic normal. Va ser realment anar a l'Institut d'Inca, a mi, i crec que ja gairebé tots ho podien s'inscriure, va anar molt bé.
Com eren de caràcter els teus pares?
Ma mare era una persona molt extrovertida, una persona molt coneguda d'Impollança, d'una família molt coneguda, una persona molt estimada, perquè i m'ho diu encara la gent. Mon pare no era tan extrovertit, era una persona un poc més estricta, amb molts aspectes, i passa que va coincidir durant anys, és a dir, una part de la meva infantesa, mon pare era bala de Pollença, és a dir, que durant bastant d'any va coincidir la meva infantesa i la meva joventut com a bala de Pollença, és a dir, que ell va ser bala fins en el 91, del 87 al 91, del 79 en el 83, és a dir, durant les primeres eleccions democràtiques els va guanyar, l'UCD, llavors del CDS, i durant la transició també havia estat bala del 75 i el 79, en aquell no democràtic, perquè eren digitat, i també havia estat anys enrere, que això, aquesta vegada ja no me'n record, no sé si havia nascut, però sí que, és a dir, mon pare i mon mare eren gent molt coneguda i impotència, entre altres coses, perquè de famílies molt conegudes, i que va coincidir que mon pare durant molt d'anys, realment va ser bala de Pollença durant el llarg de 20 anys. És a dir, que, per tant, una presència permanent. I això, de qualsevol manera, te marqui un poquet una manera de ser.
Supos que això de tenir dues famílies tan conegudes dins del poble, d'on pare siguis, bala, no tenies les seves coses bones, però també les seves coses dolentes.
Sense cap dubte, sense cap dubte. De vegades, quines coses dolentes tenia? Bueno, de vegades anava a qualsevol lloc i, com és lògic, critiquen en un poder, i això t'incomodava, independent si tenien raó o no, per exemple, això m'incomodava, o veus que segons que no te deien res perquè ton pare era bala, o no te convidaven allò perquè ton pare era bala, o d'en revés te convidaven exactament perquè era bala, però sí, té aspectes positius i negatius, no passaves desapercebut, i clar, si tu fes qualsevol de mesa, qualsevol barbaritat, evidentment, tot d'una t'apuntaven al lobby perquè eres qui eres el fill d'Ubal, es deia.
Em feies moltes.
No, jo he sempre estat molt bon al lot. Sempre he estat molt bon al lot.
Tens un germà o som més germans?
Érem quatre germans, en va morir un l'any 91, i ara són tres germans, en Martí, que és bala de Pollença, per cert, ara. Un meu germà petit, que és metge que viu a Granada des de fa bastant d'anys. Ell era metge, era aquí, i va anar a estudiar... va anar a... Sí, fer com un màster en salut pública i va quedar a l'Escola Andalusa de Salut Pública. De fet, va ser director d'aquesta Escola Andalusa de Salut Pública. I, bueno, ara, antes t'he contat que és una persona que s'ha dit un poquet... s'ha dit a la medicina, però des d'una òptica molt mediàtica. És a dir, que ell està... No és el típic metge que s'ha dit a curar, sinó que més bé, a través d'un mitjà de comunicació normals i alternatius, teles, ràdios, diaris i un mitjà propi que té ell, se digui un poc de tele sobre el públic i donant xerrades i fent coses d'aquestes.
Hi ha un patró aquí, no?
Sí.
De com a aquesta capacitat d'organització i com a de lideratge, no sé com...
Bueno, tots, allà nostre, això sempre ho hem parlat, el fet que vegem amb mon pare sempre fent de gran part de la seva vida fent de bala de Pollença i preocupat pel públic, això mos va marcar un pollet. I nosaltres sempre hem militat dins el GOP, dins la secció de muntanya, hem estat dins polítiques, és a dir, sempre hem viscut sempre, hem tingut sempre aquesta visió de no, és a dir, que nosaltres no ens hem deixat mai en un negoci, és a dir, que sempre dic jo que nosaltres no ens faran rim mai perquè no hem tingut aquesta visió. Més bé, ens hem deixat a lo públic i sempre hem estat a associacions, a entitats, a col·lectius, a administracions, etc.
Parlem un poc de l'educació política.
Sí.
Te va tocar també viure uns anys crucials en la història d'Espanya en un moment crucial per la teva formació.
Bueno, sí, que era la transició política. Jo crec que la transició política... Jo he de reconèixer que la vivió molt intensament, no només perquè mon pare era bala, sinó que el meu germà gran, en Martí, durant el final del franquisme i durant tota la transició, militava dins partits polítics i era un nostre referent, tot el dia li demanàvem coses i vivíem amb molta passió i amb molt d'interès els canvis que va representar des de abans de la mort d'en Franco, la mort d'en Franco, la transició, l'inici de la democràcia, la decepció, l'alegria de totes aquestes coses. I en part era, referència al meu germà gran, però en part també perquè la vivíem intensament a casa nostra. I record que antes hem parlat de l'Institut d'Inca, aquells anys que vaig anar a classe a l'Institut d'Inca, que era 73, 74, 75, venien Sebastià Serra, Toni Serra, Toni Tarabini, Celestí Alomà, i mos donaven, mos allisonaven en temes social, polítics, econòmics, i va ser també una entrada dins aquest món. Per tant, jo vivia aquells anys amb una passió política absoluta, és a dir, molt, però molta.
Com eren les primeres mobilitzacions en què vas prendre part?
Bueno, de les primeres mobilitzacions que vaig prendre part, en record, una de les primeres va ser, bueno, va ser una per l'autonomia, record que era una època, no sé qui, si era el 70 i pico, i per altra banda va ser les mobilitzacions ecologistes, perquè en definitiva està el que m'ha tal. Les de la Dragonera, per una banda, i les d'Estreny van ser les primeres mobilitzacions on hi vaig participar com a, senzillament, com a un participant més amb això, és a dir que, i bueno, i de qualque manera, jo sempre dic que un de les funcions socials del GOP va ser crear la cultura de la mobilització, perquè des del 77, bueno, sobretot del 78, 79, 81, 83, 85, la història d'aquests anys de l'inici de la democràcia són, almenys dins un món ecologista, és història d'una mobilització darrere l'altra. És a dir, el GOP és una època que marcava molt aviat l'agenda política i social i parlamentària, i ho feia a través de pressió social i a través de mobilització, de manifestacions. I, ja dic, crec que les primeres van ser una per l'autonomia, una la Dragonera i Estreny. Crec que són les primeres mobilitzacions que vaig participar.
És molt curiós analitzar la història política de les Illes Balears en aquells anys, perquè precisament se mesclaven aquesta... Molt de conceptes es mesclaven i eren com a lluites que anaven molt de la mà en aquell moment.
Sí, sí, sí.
Aquesta lluita per l'autonomia anava de la mà de l'ecologisme.
Sí, sí, sí.
La lluita per la llengua i un respecte per la llengua pròpia també anava de la mà de l'ecologia. És a dir, estava tot mesclat i a vegades també, quan comences a mirar els noms, eren més o menys
les mateixes. Les mateixes persones. Mira, aquest dia és que, dissortadament, mos ha deixat en Francesc, en Xes Moll. En Xes Moll va ser president del GOP del 78 en el 81, director de l'editorial Moll, impulsor de llibres en català, tot això. Sempre diuen que ell va ser aquí dins del GOP, de qualque manera va deixar clar que la llengua de comunicació havia ser la llengua catalana, i en el mateix temps era una persona que combinava la defensa de la terra, l'ecologisme, la defensa de la llengua, de l'autonomia, i ho representava molt en Xes Moll, que aquest dia mos ha deixat. I anaven de la mà, anaven absolutament de la mà. Érem quasi el mateix, que mos mobilitzàvem per una cosa i per l'altra. I tots hi creiem, i creiem encara amb aquesta necessitat.
Quan vares entrar en el GOP?
Bueno, antes d'entrar dins el GOP, crec que a Pollença hi havia un grup excursionista, que era un grup nord de Mallorca, la secció de muntanya del grup Pollença. Des que, de fet, de qualque manera, l'ecologisme, la defensa de la natura, ve un poquet de la mà de l'excursionisme, de sortir a la muntanya. I dins la secció de muntanya de Pollença se va crear, jo encara no estava dins aquest grup, un grup que se deia Grup Montona, que era un grup, en fi, ecologista, no podríem dir exactament així, de Pollença. I de fet, i jo m'hi vaig, varen crear uns amics meus, jo allò m'hi vaig ficar, i com a Grup Montona se va fer soci del GOP, i per tant col·laboràvem amb el GOP en moltes activitats. I llavors, crec que l'any 80 ja m'haig afiliar personalment, no com a grup, sinó personalment en el GOP. Jo crec que l'any 80, més o menys, crec que me vaig afiliar en el GOP, però venia, com molt de grups, com molt d'ecologistes, d'un món de l'excursió. Un món de l'ecologisme té un part, un origen, món excursionisme, món ornitològic, i llavors un món un poc més polític, que també era. Jo crec que l'any 80 me vaig afiliar en el GOP, però ja formava part d'un grup local que feien campanyes ecologistes a favor de, recordo una campanya, la de Camí sí, carretera no, perquè era una època que ja volien fer una carretera per pujar en el Puig de Maria, que, aquesta muntanya que d'en Pallensa, i nosaltres vam fer una campanya, és a dir, que mi sí, carretera no, al final no se va arribar a fer. Se va fer qualque coseta, però evidentment no se va arribar fins al que era el que en definitiva nosaltres volíem. I llavors, ja dic, i a partir d'aquí me vaig afiliar en el GOP, i l'any 80-81, no recordo que era, vàrem crear la primera delegació local del GOP, la vàrem crear a Pollença. És a dir, i ara, avui recordava que quan vàrem presentar això, qui va venir a la presentació va ser en Moll, en Francesc Moll, que era aleshores president del GOP, i de qualsevol manera havíem modificat els estatuts del GOP per permetre les delegacions locals, i vàrem fer la primera presentació a un poble, va ser a Pollença, i la va fer en Xes Moll. I a partir d'aquí, a Pollença van fer ja era el GO com un grup local molt implicat, com a referència en moltíssimes de coses. I llavors, ben clar, i llavors varen participar en totes les campanyes del GO en general.
Era Miquel Àngel Marc, el nostre testimoni d'avui, conegut sobretot per haver estat durant dècades el portaveu del GO. En uns segons, de fet, recordam alguns dels moments més importants de la història del grup ecologista. Abans, però, fem una breu pausa. Estava escoltant Aire a IB3 Ràdio, en uns segons tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però a nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És premsa forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre menescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les ha processionari.
Els animals, perquè pica molt.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veien les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a posar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I avui estem escoltant el testimoni de l'històric portaveu del GOP, Miquel Àngel Marc. Algú que, en els seus anys al capdavant del moviment ecologista, va protagonitzar algunes de les campanyes i mobilitzacions més importants de la història política de les illes.
M'alemant com reaccionava la societat mallorquina d'estar del franquisme i els principis de la transició davant d'idees com el feminisme o l'ecologia?
Bueno, en quant a no feminisme, de vegades veig reportatges a la televisió i te'n dones compte que la lluita per l'igualtat encara va ser més complicada que la lluita pel medi ambient, sinó que sempre he vist que la marginació de les dones encara va ser més dura que temes lingüístics o temes de medi ambient. De fet, encara avui en dia hi ha una discriminació, no hi ha una verdadera igualtat i ho veus en tantes coses. És a dir, que, i de fet, mires el GOP i pràcticament ja tots són homes que han presidit el GOP, perquè la societat era una societat masclista, on els homes eren qui ho controlaven tot.
Fins i tot en moviments d'esquerra.
En moviments d'esquerra, efectivament. És a dir, que ja dic, si mires un poc que ostentaven càrrecs en el GOP, quasi tots eren homes. Eren molt poques dones i participaven. I, per tant, ha estat més difícil la lluita per l'igualtat que no altres lluites. Bé, totes han estat complicades, però crec que la lluita per l'igualtat ha estat que era més complicada.
I com reaccionava la gent davant d'aquestes idees de l'ecologisme?
Bueno, en el cas de l'ecologisme, clar, en aquella època més que ecologisme, en un sentit així que ara entenem, era un poc la defensa d'espai natural. És a dir, les primeres accions i actuacions del GOP i en general de la Col·legisme era en defensa d'espais naturals amenaçat per projectes tipus turístics o tipus immobiliàries. La Dragona era estrany, la Punta també. Llavors, poc a poc, va anar, el GOP va anar incorporant campanyes més globals, no s'ha de defensar només un espai amenaçat per un projecte, sinó de defensar la totalitat d'espai, la totalitat del territori, començar el creixement urbanístic per temes d'aigua, de residus, d'energia i en general, un model econòmic depredador. És a dir, que el GOP ha anat evolucionant. Del principi, jo reconec que estava ben vist perquè era bo d'explicar, perquè havíem vist com a Palma l'Arenal s'havia destrossat, com la platja del Cudi, tot, que era una platja en dunes, també s'havia destrossat, i per tant, quan volien destrossar estrany amb urbanitzacions i amb hotels, era bo de fer explicar realment per què no s'havia de fer. I aposta, o la Dragonera mateixa, és a dir, aposta jo crec que no va ser complicat l'inici explicar aquest tema. Eh? Es veu que en aquell moment hi havia una altra teoria i és que Mallorca sempre ha estat pobra, ara Mallorca, gràcies al turisme, s'enriquirà, no poseu dificultats en el turisme. I, bueno, i tot el contrari, les dificultats se posaran si no frenam aquest creixement turístic desbocat, com ara veiem, que avui en dia ja és un creixement turístic i urbanístic absolutament desbocat, que el que s'ha reclama és frenar i, per ventura, decréixer un poquet.
Vas prendre part de l'ocupació de la Dragonera?
No vaig prendre part, en fi, era més jovenet, però que com a grup Montona, perquè ja no era gol, com a grup Montona, vàrem participar a la calta reunió de Teleacordiat de Terra i Llibertat, mos vàrem banyar a favor de record, de fer comunicats com a grup Montona a favor de la preservació de la Dragonera i donant suport a l'ocupació, és a dir, en aquell, això l'any 77, per tant, aquest grup local de Podiança, que seria grup Montona, i jo ja estudiava a Palma i de vegades anava a qualsevol reunió de Teleacordiat i des de Pollença varen donar suport, com a suport simbòlic, però a l'ocupació de la Dragonera i llavors, lògicament, com a GOP a les manifestacions que hi va haver, que n'hi va haver com a mínim tres, dues a Palma i un a Andratx.
Clar, si no s'haguessin fet aquestes accions, podem demanar-vos com seria el paisatge.
Bueno, la realitat seria pitjor, perquè hi hauria molt més places turístiques, molt més, més urbanitzacions, més complexes hotelers, menys espais naturals verges i, sobretot, menys consciència. És a dir, crec que el GOT també va contribuir a crear una consciència, a part d'aconseguir coses concretes, va aconseguir crear una certa consciència de la necessitat de frenar, que no tots són udobbers i que massa turisme pot anar en detriment fins i tot de l'economia, no només del territori, de les persones, de l'espai natural, sinó també de l'economia, com de vegades se posa en evidència.
Aquí és on ve la transició del GOP, del grup ornitològic, probablement el lobby que més ha fet de contrapoda,
sí.
I va fer de contrapoda durant molts anys.
Sí, el GOP neix com a, de fet, fins i tot, com un grup ornitològic, de fet, un nom del GOP era Grup Ornitològic Balear, i ràpidament vaig enviar un nom i és Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de Naturalesa. És a dir, va modificar els estatuts perquè enviar un home. És un grup ornitològic, també, per tant, preocupat per la conservació d'aquests espais d'interès ornitològic, i, per tant, les primeres actuacions del GOP era, bàsicament, a part de temes ornitològics, la conservació de l'Albufera, que era, en fi, la joia ornitològica de les Balears, amenaçada per l'urbanització del Cudi Moró, que se l'anaven menjant. I però a partir del 70, ràpidament, a partir del 76-77, i jo crec que l'ocupació de la Dragonera per part d'aquell grup anarquista va tenir una influència decisiva sobre el canvi del GOP. Del GOP, un grup ornitològic, a un grup conservacionista i llavors un grup ecologista. I crec que en Xeix Moll, que aquest dia és ha plorat la seva mort, i va jugar un paper fonamental per aquesta evolució, estic convençut. I per ja haver dit, crec que la realitat, en part aquesta acció de la Dragonera i en part una realitat d'un creixement desbollat varen de qualque manera ajudar a convertir la Querelgop un grup ornitològic a un grup conservacionista i llavors un grup ecologista. És a dir, la realitat dura d'aquells anys, perquè els anys final dels 70, principi dels 80, en fi, l'activitat immobiliària i turística era frenètica. L'administració, en comptes de posar emperons i frenar, estimulava de qualque manera això. Per tant, aquestes coses van provocar de qualque manera que el GOP començàs a jugar fort amb aquests altres aspectes. I com tu deies, és a dir, el GOP va fer de lobby fins fa poc, jo crec que, i va contribuir molt a marcar, sempre ho dic jo, que el GOP marcava l'agenda als anys, a principi dels anys 80, l'agenda social, política i parlamentària. És a dir, una part de les polèmiques ciutadanes eren un projecte que amenaçava un espai natural, mobilitzacions en un carrer, presentació de lleis en un Parlament, una darrere l'altra. I, per tant, la llei d'espai natural, les directrius d'ordenació del territori, van enllevar-se, l'ERDOT, van enllevar-se quasi temes que marcaven, temes més coneguts, més populars i més importants, l'ordenació del territori, la preservació d'espai naturals, la preservació del sol rústic, el control del creixement immobiliari. Jo crec que i aquestes lleis van ser fonamentals i crec que el GOP va contribuir a que aquestes lleis se tramitassin i s'aprovassin. No així que nosaltres volíem, per desgràcia.
Un d'aquests anys van coincidir amb la teva presidència, de fet.
Però no, jo no he estat mai president del GOP, jo he estat portaveu del GOP. Del 86 en el 2007 vaig fer, és a dir, 20 anys o 21 anys vaig ser portaveu del GOP. El que passa és que, clar, el fet de ser portaveu, cara visible del GOP, és habitual que diguessin president del GOP, però no. Jo era, hi havia juntes directives, que en aquella va coincidir amb en Sivia Pastor, amb en Miquel Reo, amb en Pere Tomàs, amb en Xisco Ballà, amb en Joan Rita, amb en Maria Ullet, és a dir, varen coincidir amb aquestes presidències i en juntes directives molt compromeses i molt potents. Com a temes importants, una va ser un tema no estrictament immobiliari, que era Cabrera. Cabrera era Ministeri de Defensa, camp de maniobres de l'exèrcit, i varen fer una campanya fora de Cabrera Parc Nacional i se va aconseguir aturar les maniobres, fer-lo Parc Nacional i ja prioritzar la conservació. Però, i llavors també espais com la Canova d'Artà, el Canon d'Artà, què sé... Llavors, la llei d'espais naturals, és a dir, la suma de tots aquests conflictes concrets, va ser quan se va impulsar la necessitat de no ja protegir Estreny, la Dragonera, la Punta Namés, sinó protegir tots els espais naturals de les Balears, i això va ser, se van fer catàleg d'espais naturals, i llavors se va fer la llei d'espai natural, que va aprovar el Parlament, i que, bueno, ja va ser, jo crec, una fita, però el Partit Popular ja va anunciar que si el guanyava, la rebaixaria, i efectivament va guanyar i la va rebaixar. Però també és veritat que va generar una campanya molt important del GOP en defensa de la llei d'espais naturals, entre el 91 i el 92. Però bueno, aquest va ser allò. I llavors també hi va haver altres campanyes. Llavors se van començar a fer campanyes ja que no eren puntuals, és a dir, topònims concrets, com dir, jo què sé, les Xales de Manacor, Montblanc i Maria de la Salut, o el que sigui, sinó campanyes globals. Ja eren campanyes més globals a favor de frenar el creixement urbanístic, de protegir el territori, utilitzant a més elements com l'aigua, com residus, com energia, que són recursos naturals bàsics per a aquest creixement i que realment no teníem aquests recursos naturals. I va ser ja un canvi, és a dir, de protegir i fer campanyes en defensa d'un espai a fer campanyes més globals, de frenar creixement, de repensar un model turístic i utilitzar més temes com aigua, energia i residus, que ens semblava en aquell temps temes importants, i donar importància a l'ordenació del territori com a eina fonamental per tenir un territori equilibrat.
I hi havia que gairebé no, era impossible no escoltar-te la ràdio, veure't l'informatiu balear, sí.
Es veure que, jo crec que es veure que del 86 en aquests anys hi va haver moltíssimes de campanyes, més en un segle XX, en el segle XXI hi va haver ja les manifestacions més grans de la història, aquí estigui a Mallorca no les trues, Salvem Mallorca, és a dir, campanyes globals amb aquests lemes, però que ja no pretenien preservar un espai, sinó frenar el creixement urbanístic, donar una protecció general en el territori. Això, i és veritat que va ser molt d'any de molta activitat ecologista i la meva presència en un mitjà de comunicació era permanent. Això era xòrbara, això era en fi, quan anava pollant-se era mal de comptar això, és a dir, ja, la pressió.
Com ho duies, de fet,
Bé, ho duia bé, és a dir, ho duia bé i molta gent propera a jo s'estranyava perquè jo que sempre he tingut fama de ser una persona tímida, reservada, no entenia com en canvi no semblava ser d'aquesta manera perquè, i clar, i perquè era permanentment en un mitjà de comunicació, però de, escolta, quan xerres en un mitjà de comunicació, quan t'entrevisten a la tele, només veus un periodista, és a dir, no ho veia. No ets conscient de que això te veurà milers o desenes de milers de persones. Eh? I molta gent s'estranyava, dir, Miguel, tu que ets tan reservat i tan tímid, com és que se te veu xerrant per la tele, per la ràdio, i no pareixes tan tímid i tan reservat? Jo dic, no, perquè jo, és a dir, sempre ho deia, jo xerro amb un periodista, xerro, m'entrevisten a la tele, i xerro amb aquell periodista que té endavant. No era conscient d'això, és a dir, ja. Però bé, ho duia bé, no, ho duia bé, sí.
El pacte de progrés, el primer pacte de progrés, sí. Va desactivar un poc la mobilització, perquè realment vosaltres, amb el primer pacte, vau continuar sent igual de combatius.
Sí.
Però no sé si hi va haver un poc de desmobilització.
Bueno, normalment sempre s'ha dit que quan governa l'esquerra hi ha una certa desmobilització, en part perquè una part d'aquests moviments combreien més amb idees d'esquerres, en part perquè també aquest govern de progrés varen assumir alguna de les coses que plantejàvem en temes lingüístics, en temes ecologistes, i varen, per exemple, record perfectament de l'any 99, primer govern de l'antic, que la primera ja va fer, la primera llei que va fer va ser recuperar aquells espais i aquella normativa que en Canyelles havia desprotegit de la llei d'Espanya Natural. Una de les primeres lleis va ser recuperar tot això. Per tant, entre que varen fer algunes coses en aquest sentit i també que possiblement també coincidíem o en què les persones que devia estar en un lloc i l'altre eren les mateixes, pot ser que hi hagi una certa desmobilització. Per un llarg del cop, he de reconèixer que nosaltres no ho teníem molt present en aquest tema, sinó que nosaltres vam seguir pressionant i crec que sempre, jo recordo que dies n'antic se queixava perquè trobava que el got seguia fent massa pressió a pesar de que el consideraven que eren molt millors que els anteriors. Eh? I a veure, però també era l'ocasió per fer moltes més coses de les que se feien. Eh? Però dic, el GOP, en aquest sentit, quan governava l'esquerra, va seguir pressionant perquè sempre hi ha reptes importants.
T'ha tocat fer feina amb alguns dels polítics, també han marcat la història política de les Illes. Amb quins has tingut més sintonia? Amb quins més?
Bueno, en antic record que van tenir bastanta sintonia, mos coneixíem d'abans, de fet, quan jo sempre conto que quan fui al govern, me cridava sovint per demanar-me una cosa a l'altra en el primer govern de progrés. No, en el segon, govern de progrés. En antic, jo vaig tenir contactes amb en Canyelles, vaig tenir contactes amb en Mates, en antic, en Francina, no sé si hi ha hagut més, de president de governs. Amb qui no vaig tenir gaire contacte va ser amb en José Ramón Bauzá. Crec que jo no estava a primera línia del cop en aquesta època, i els consellers que tocaven aquests temes, en Jeroni Saiz, és a dir, en Biel Vicenç, és a dir, jo vaig tenir compte, però en tots aquests, en Ben Canyelles, en Antic, en Francina, en Ben Mates, com a GOP, lògicament, vaig tenir contactes, perquè el GOP, és a dir, a part de la pressió que exercia a través de la mobilització, de les denúncies, dels recursos, sí que intentàvem no rompre mai les relacions i, per tant, el contacte, les reunions, sovint eren, és a dir, ja, sovint eren. La veritat és que els polítics, quan xerres amb ells, tot te donen la raó, t'entenen molt bé, però llavors, el dia a dia, es fan el contrari. És a dir, que les relacions... Tenc una neta de Canyelles, perquè el GOP estava aleshores un carrerí. I just a davant hi vivia en Gabriel Canyelles. Vivia, és a dir, la seva... I record que, en fi, devia mos topar un puig arrer, i a qualque reunió ell va dir, i que no mos hem d'entendre si som veïnats, és a dir, expressió d'aquelles típiques d'en Canyelles, que molt, molt populistes d'aquestes i tal. Però no, la veritat és que varen tenir discrepàncies profundes, eh? Ara les relacions eren correctes, amb en Mates, amb tots, amb en Tic, amb en Francina, en fi, tots, amb en Canyelles, tots eren correctes, i els seus consellers. La realitat era molt més dura, per desgràcia. És a dir, no? I també un poquet en Madrid, perquè record perfectament que, per la campanya, la protecció de les covetes, que era, bé, més que allà se va construir a primera línia de la Majut de Vora, a la platja d'Estreny, un complex d'apartaments de 60 o 70 apartaments, eh? I aquí ja hi havia competència de Madrid, per tant, record haver anat a Madrid, na Cristina Narbona, que era, crec que era la presidenta del PSOE, però en aquell moment era la secretària d'Estat i directora general de Litoral, per tant, van fer reunions a Madrid. En temes de Cabrera també van fer reunions a Madrid. És a dir, en qualque tema, perquè malament els temes de medi ambient i d'ordre sanitari són competències autonòmiques, algunes, com Litoral, a Cabrera, competència era a Madrid, i també van fer qualsevol reunions a Madrid, qualsevol ministre, qualsevol secretari d'Estat, directors generals de ministeris a Madrid, ja ho sigui.
Me demanen si influència que ha tingut el fet que l'ecologisme s'hagi convertit en una lluita de cada cop més global, més centrada en l'encalentiment, on es debat al voltant de l'encalentiment.
Sí, 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 sí.
I mentrestant estem debatent sobre això, de vegades perdent de vista a petita escala. I com que el focus,
sí,
com en tantes altres lluites, s'ha, sí, molt convertit en un focus,
sí,
molt gran, que em sembla molt inassumible, molt lluny, sí, i que això, d'alguna manera, també, com que lleva el focus d'aquestes, sí, petites lluites quotidianes que poden semblar petites, perquè que en el final són també importants.
És vera que darrerament l'ecologisme ha posat a foco les lluites globals, fonamentalment canvi climàtic, eh? I això pareix que lleva a foco a les temes concrets. Jo sempre dic que aquests temes concrets són la causa d'aquest canvi climàtic, és a dir, un petit territori amenaçat per un complex turístic, per tant, vendran més turistes, més avions, tot això, està relacionat amb el canvi climàtic. El canvi climàtic és la suma de moltes accions de tipus econòmics que acaben provocant precisament aquest encalentiment global i aquest canvi climàtic. Eh? És a dir, jo som de la idea de relacionar aquestes coses petites amb el gran. Per veure que, pareix que quan que l'ecologisme mira encalentiment global i canvi climàtic, abandona... Bé, jo crec que no ho abandona, i en tot cas no hauria d'abandonar. Eh? Primera, perquè contribueix a crear consciència, i a més perquè té que veure, tot això concret té que veure amb això global. Eh? És a dir, que moltes vegades, és a dir, pensar globalment i actuar localment, i de vegades el contrari. És a dir, que...
També crec que la pandèmia, com que ha remogut un poc tot, i ha descol·locat un poc fins i tot l'ecologisme, que, de fet, curiosament, sí, molts de missatges que se llançaven durant la pandèmia feien referència en aquesta idea un poc de que li han fet en el món...
Si feien dolenties en el planeta mos ho retornarà en qualsevol tipus de cosa. No?
És a dir, però curiosament, després de la pandèmia, tot això
ho hem oblidat totalment. Sí, 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 totalment, totalment. Sí, sí, sí. És veritat que la pandèmia va ser una cosa inesperada, mai vista, que va tenir unes conseqüències brutals, brutals. Però és veritat que, és a dir, si, bueno, jo crec que ara seguim fent el mateix que fèiem abans, és a dir, no mirar prim, eh? Amb aquest tema, amb mil temes que mos toca viure, i és a dir, no m'ha après res, en definitiva, d'aquestes situacions. Però d'aquestes i d'altres, perquè quan veiem aquestes desastres naturals, si qualcú diu, bueno, això no té res a veure, si aquest desastre natural, molt d'ells estan motivats per aquestes accions humanes, eh? Fet l'engelentiment global, el canvi climàtic, bueno, ja avui en dia ja ningú pot negar que hi ha aquests fets i aquests fets tenen conseqüències, eh? I així tot hi ha gent que se neia d'això. El que passa és que crec que un grup ecologista ha d'actuar localment, però sense perdre referència lo global, perquè una cosa i altra té que veure.
Ets optimista o pessimista?
Bé, jo sempre he estat molt optimista, la passa que sempre m'ha dit que som tan optimista que som com ingenu, fins i tot. És a dir, que, però és vera que sempre he pensat, és a dir, sempre he estat optimista, és a dir, que, però la realitat me confirma el contrari, és a dir, que anava pitjor en gairebé tots els aspectes de la vida, però sempre tinc l'idea de que hi ha un puntet d'esperança en tot això, o quan coneixes a gent jove que molt il·lusionada, molt compromesa, pues t'il·lusiones, eh? T'il·lusiones.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Àngel Marc pel seu temps i amabilitat. Us recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que faim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció. Vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.